Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia i bon matí per agafar el paraigües abans de sortir de casa. Nou dia d'inestabilitat, amb cel entremig i força tapat i pluja en forma de ruixats dispersos.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El butlletí oficial de l'Estat acaba de publicar l'ordre per la qual Barcelona i Lleida passen a la fase 3. Per tant, Catalunya passa a ser una única regió sanitària pel que fa al desconfinament, un desconfinament que durarà fins dilluns, per cert. Això vol dir, per tant, que ja podem recuperar la mobilitat entre tots els punts del país, i el que és més important, ja poden venir al Baix Empordà persones d'altres punts de Catalunya, sobretot de Barcelona, i també les persones que hi han estat durant tot aquest temps, doncs ara ja hi estan legalment, diguem-ne, no? És a dir, tots sabem que hi ha persones de Barcelona que han estat passant aquest desconfinament o aquest confinament a casa nostra. Jo particularment no ho veig malament. La mostra és que no hi ha hagut un increment de contagis en cap de setmana, ni la situació ni la pandèmia ha tingut una evolució irregular o diferent aquí a casa nostra respecte a altres punts del país. El fet és que a partir d'avui doncs ja és legal venir al Baix Empordà, venir a la Costa Brava, i també és legal per nosaltres moure'ns a Barcelona, moure'ns a Lleida, moure'ns a Vic, si volem. Per tant, hem recuperat la mobilitat. A mi el que em preocupa és que aquesta recuperació de la mobilitat i a partir de dilluns l'entrada de turisme estranger i la desaparició d'algunes restriccions, el que faci és que ens relaxem, que ens trobem amb familiars i no mantinguem la distància, que ens trobem amb amics i passi el mateix. Per tant, mantenim les recomanacions de sempre, les recomanacions que de fet haurien de ser obligacions. Portar mascareta, rentar-se les mans, distància de seguretat. Jo crec que la immensa majoria de la gent ho fa, i així és com lluitem contra el coronavirus. El problema és que hi ha persones que no ho fan i això pot originar brots. El que sembla és que en aquests moments possibles brots estarien controlats perquè s'estan fent molts testos. Veurem si això es pot mantenir durant tot l'estiu, a l'espera de veure què passa a la tardor, o esperem que no, però si el rebrot arriba abans. Les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí. Matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com dèiem, el butlletí oficial de l'Estat ja ha publicat l'ordre per la qual tot Catalunya és una única regió sanitària. Barcelona i Lleida han passat a la fase 3 de la desescalada. Estem ja en l'última fase del desconfinament pel coronavirus i avui el govern català explicarà quines són les novetats respecte a aquesta fase a Catalunya. La principal novetat, que ja és efectiva a partir d'ara mateix, és que ja hi ha mobilitat entre les regions sanitàries. Per tant, ja ens podem desplaçar o es poden desplaçar persones de fora cap a dins o persones de dins cap a fora del Baix Empordà. Sandrine Bosnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aquests dies estem fent un repàs de com serà la nova normalitat a les platges del Baix Empordà. Avui ens fixem en el cas de Palamós, on hi haurà cartells informatius i hi haurà també persones vigilants, i la Creu Roja serà qui es farà càrrec del socorrisme i de la vigilància.
Sí, Dani, després de 8 anys sense fer-ho, la Creu Roja realitzarà aquest estiu les tasques de vigilància i socorrisme a les platges del municipi. Hi haurà diversos punts de vigilància i la novetat d'aquest any és el protocol de mesures de seguretat derivades de la Covid-19 i que consta de 3 punts: uns cartells informatius, la presència de 10 vigilants i la nova normativa de l'ús de les dutxes.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Avui ens preguntem quines són les mesures que es permeten als ports catalans en la fase 3.
Entre aquestes mesures hi ha la llibertat de circulació dins la comunitat autònoma i es poden fer totes les activitats nàutiques d'esbarjo sense cap limitació, més que aquesta norma de circulació i la distància de seguretat d'un metre i mig i l'ús de mascareta. D'altra banda, també es poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa amb un màxim de 30 persones i reunions amb familiars i amics fins a 20, així com la pesca esportiva i recreativa.
I restaurants i cellers de l'Empordà volen ser reconeguts com a destinació de confiança.
Es va presentar el manifest maridatge empordanès que va firmar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i els col·lectius La Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet. El document posa de manifest la voluntat de tots els actors de la restauració dels cellers de la comarca per treballar conjuntament i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en els negocis.
Avui recuperarem l'entrevista que vam emetre ahir amb les tres bandes, amb en Carles Xuriguera, de la Déu Empordà, Vicenç Fajardo, de la Cuina de l'Empordanet, i també amb la presidenta de la Cuina del Vent. Calonja ofereix 500 euros mensuals als empresaris o autònoms que contractin una persona a l'atur.
Exacte. L'Ajuntament de Calonja Sant Antoni destinarà 36.600 euros al programa d'ocupació Tastets d'Oficis. Amb aquest programa, les empreses autònoms rebran ajuda de 500 euros mensuals per cada persona aturada contractada sempre que estigui empadronada al municipi. Podran rebre fins a dues ajudes amb una duració màxima de 3 mesos.
Eugènia Güell, bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Calonja podria perdre dues de les quatre línies de P3 de les seves escoles al curs 2022-2023.
Ara mateix tenen 71 nens al padró i, a banda de la baixa de natalitat, també és un problema el fet que molts nens i nenes vagin a l'escola fora de la població cada any. Adherir-se a la xarxa de ciutats educadores tal i com havien proposat finalment no ha estat possible i això farà més difícil tirar endavant alguns projectes, però per part de l'Ajuntament volen incentivar la creació de projectes per animar a la gent que portin els nens i nenes a les escoles del poble.
I Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia.
Palamós alega el pla director urbanístic pels aparcaments i les façanes GER.
El ple de Palamós ha presentat una al·legació al PDU sobre la llargada de les façanes dels edificis, però també dels aparcaments i de quantes plantes s'hi poden construir.
I la festa de major de Palamós ja s'ha posat en marxa, es posa en marxa, de fet, aquesta setmana.
Ho farà amb tots els actes previs a les jornades centrals d'aquesta activitat, que enguany ve marcada per les mesures de seguretat sanitària vinculades a la Covid-19. Demà s'encetarà el primer cap de setmana de festes amb una programació d'activitats culturals i lúdiques molt pensades, principalment pel jovent del municipi. De moment, ja s'han posat a disposició dels ciutadans les entrades mitjançant la pàgina web lagorga.cat i a través d'un telèfon per tot tots els espectacles programats durant la Festa Major al Parc de l'Albreda.
Més enllà del Baix Empordà, diversos titulars destacats avui, que és dijous, és dijous 18 de juny del 2020, doncs que l'Audiència de Barcelona desestima els recursos de súplica presentats per les defenses de Fèlix Millet i Daniel Osàcar i confirma que tots dos hauran d'ingressar a la presó abans del 25 de juny. I el judici a l'Audiència Nacional contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha quedat vist per sentència i, per tant, ara només queda veure quina serà la sentència, precisament. Tot apunta que la sedició no hi serà per lloc. Veurem si hi ha desobediència o si hi ha una absolució. Cosa que, vaja, estaria bé, però vaja, no ho tinc gaire clar. I la Fiscalia porta a judici quatre menors pels incidents després de la sentència del judici aquesta tardor passada. La Fiscalia acusa els quatre menors de desordres públics i atemptats contra els agents i demana un any de llibertat vigilada. Les 8 i 9 minuts. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Dani.
A veure, avui pluja, però pot ser que ja sigui l'última aigua que caigui abans de que ens arribi l'estiu?
Doncs pot ser. No crec jo que sigui l'última, perquè encara quedaran alguns ruixats de tarda, però sí, no un dia d'aquests que ens llevem ja amb cel tapat, amb pluja ja de bon matí, que arribarà, de fet, perquè avui ha començat dijous amb una franja de precipitació que afecta pràcticament tot Catalunya i que arribarà al Baix Empordà, si no ho està fent ara, en la propera hora o en les properes dues hores. Així que nova jornada marcada pel cel entre força ennuvolat i cobert, amb precipitació en general de caràcter feble, però però que localment es pot tornar a repetir aquest caràcter de xàfec localment tempestuós. La precipitació serà més probable entre aquest matí, mig matí i primera hora de la tarda, amb una temperatura que segueix baixa per l'època de l'any, màximes de 21 a 23 graus, per sota dels 25 graus. Demà al matí, més sol, pot haver-hi algun banc de boira que es formi i, com dèiem, sembla que podria ser ja el dia que marqui la diferència, perquè ja no serà un dia que ens llevem amb molts de núvols, ja tindrem més estones de sol, es recupera la temperatura màxima una mica, es podran superar aquests 25 graus de màxima, tot i que a la tarda encara creixeran nuvolades que poden deixar algun ruixat més cap a l'interior del Baix Empordà. Com comentàvem, cap de setmana on millora clarament, sobretot als matins, la situació meteorològica, amb sol als matins, pujada de la temperatura, a les tardes poden créixer nuvolades, però de cara a la setmana que ve fins i tot parlarem de que desapareixeran aquestes nuvolades de tarda, la temperatura es normalitzarà i podrem arribar a fregar els 30 graus.
Carai.
Compte que ara no passem d'un extrem a l'altre.
Sí, sí. Bueno, aviam què passa, aviam què passa. Molt bé, doncs, Albert, gràcies.
De res, fins ara, Dani.
Fins ara. Que s'hagi hagut de lamentar la mort de la cantant Roxette, però per sort ens queda la bona música que ens ha deixat com aquest How Do You Do, que avui hem triat com a cançó del dia. How do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?
Caixa d'Eines de Ràdio Capital. Ja coneixes el restaurant Toc al Mar d'Aiguablava? Ara pots assaborir la nostra cuina a casa teva amb els plats de cinquena gamma de Casa Toc. Et portem els plats cuinats, pasteuritzats i envasats al buit, llestos per escalfar i servir. Els pots guardar fins a 3 mesos a la nevera amb totes les garanties sanitàries. No et perdis els nostres hits com el calamar de potera farcit, el suquet de rap o els peus de porc amb gambes de Palamós. Venen de gust, oi? Doncs fes la comanda a la seva botiga online, casatoc.cat, i ho tindràs a casa per menjar-ho quan vulguis.
Què és per a tu sentir-te guapa? Per tot l'equip del Saló de Bellesa Olga Triviño és la nostra experiència en tractaments de bellesa, la passió pel nostre ofici, la constància, la motivació i un resultat que no només et farà sentir més guapa, et farà sentir millor. Saló de Bellesa Olga Triviño, a l'Avinguda Catalunya 25, local 1 de Palamós. Consulta els nostres tractaments telefonant al 972 601 968 o al web triviño.com.
Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels, la teva pastisseria i cafeteria a Verges. A Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels trobaràs brioixeria, pa, bomboneria i un ampli ventall de productes de pastisseria. I naturalment pots venir a la nostra cafeteria a esmorzar, berenar, fer el cafè o simplement concedir-te un caprici. Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels, 30 anys al vostre servei. Carrer de Girona 16, a Verges. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixadeines.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, el Baix Empordà, tot Catalunya, tothom, ja estem en fase 3 del desconfinament. Ho acaba de publicar el butlletí oficial de l'Estat, ara re, fa uns minuts. Això implica, per tant, que Catalunya ja és una única regió sanitària, desapareixen les restriccions de mobilitat i, per tant, també desapareixen les franges. Ara les restriccions que queden són les que marca la fase 3. Per exemple, una limitació de 20 persones en els grups que es poden trobar al carrer, als espais de restauració o a cases particulars. Avui mateix el govern català donarà les característiques que tindrà la nova normalitat aquí a Catalunya, perquè recordem que ara el govern de la Generalitat ja ha recuperat totes les competències a tot Catalunya, totes les competències que l'estat d'alarma els havia retirat. Per tant, seguirem tots plegats en fase 3 fins dilluns que ve, un moment en què també s'obriran les fronteres amb la resta d'Europa. Per parlar de com està anant tota aquesta desescalada i com esperen que siguin les properes setmanes des del sector turístic, parlem amb en Martí Sabrià, que és gerent del grup Costa Brava Centre. Martí, què tal? Bon dia. Martí, bona notícia, no? Entenc que hagin pogut avançar aquesta unitat territorial a Catalunya.
Sí, molt bona. Ja feia dies que aspiràvem a que això passés, també que s'avancés la data d'obertura de fronteres, que dilluns passat, que ho va fer la majoria dels països Schengen, doncs que Espanya també s'hi adherís. En principi hem d'esperar fins diumenge, però és evident que nosaltres necessitem mobilitat i que ens pugui venir gent de l'àrea metropolitana de Barcelona, les segones residències, usuaris de restaurants i també de cap de setmana o de festa, de vacances, de pont, d'hotel i públic internacional. Els francesos són molt importants, segurament britànics no en veurem aquest any, escandinaus tampoc, però com a mínim necessitem els francesos per poder aspirar a tenir una ocupació que s'acosti al 65%, que seria una mica el que representen aquests dos públics en anys anteriors, públic estatal i públic francès.
Ja ens deies l'última vegada que vam parlar, que és just quan el Baix Empordà van passar a la fase 2, si no m'equivoco, o sigui, fa 3 setmanes, que en el moment en què s'obrissin les fronteres encara hi hauria un decalatge d'una setmana fins que es comencés a notar les reserves. Això, m'entens això? S'està notant que encara no hi ha gaire moviment?
Bé, la nostra no és una compra d'impuls, és a dir, venir des de 500 o 600 o 1.000 quilòmetres de distància vol una previsió mínima, prendre la decisió, buscar l'allotjament i fer el viatge. Per tant, sabem que hi ha un decalatge entre el moment que es prenen la decisió i el moment de l'arribada. I per això era tan important que tothom tingués clar que a partir del 15 de juliol es podia arribar en aquest país, serà a partir del 21, i entenem que això hem de començar-ho a notar amb arribades reals de manera, diguéssim, perceptible des del carrer a partir de l'1 de juliol, aquest mínim de 8-10 dies entre la presa de decisions i l'arribada del turista, entenem que no s'agreujarà ni per les circumstàncies actuals ni per cap concepte, és a dir, sempre és una mica així. Per tant, nosaltres el que hem notat és que hi ha més interès, més cerca i també més compra, tot i que la compra encara, evidentment, no arriba als nivells que estàvem ara fa un any, i que la compra ens planteja alguns dubtes. No tenim del tot certesa que les compres que s'estan produint siguin compres que s'arribin a executar en un intent de traslladar confiança i d'apropar la possible clientela. Nosaltres hem aixecat totes les barreres, diguéssim, de contractació. La gent pot comprar, la gent pot anul·lar i, per tant, no tenim tota la certesa que la compra produïda aquests dies de cares a finals de juliol, agost, siguin compres reals. Es podria tractar també de tenir una previsió feta, faig una reserva i en funció de com evolucioni la situació, doncs iré o no iré. Per tant, si normalment treballem amb un 20% d'anul·lacions de reserves per raons diverses, perquè hi ha gent que fa tres compres i al final n'escull una, perquè hi ha gent que té uns plans i després els ha de modificar pel que sigui, i per tant el percentatge que venia sent habitual els darrers anys era un 20% d'anul·lacions sobre les reserves rebudes, no sabem si això es mantindrà així o aquesta xifra d'anul·lació pot créixer d'una manera considerable. En tractar-se això que dic, de gent que és molt previsora, i a més, escolta, jo faig una reserva per la segona setmana d'agost i quan faltin 15 dies, com que l'hoteler no em penalitzarà si anul·lo, doncs ja decidiré si acabo anant o si veig que està tot molt complicat i m'estimo més quedar-me a casa. Per tant, ara mateix les vendes fetes no tenim la certesa absoluta que es transformin en presències i en facturació.
Per tant, perquè ara... si algú vol tornar a la compra, és a dir, si algú no vol venir, no li cobreu res.
No li cobrem res. És a dir, hem estat tots aquests mesos doncs, anunciant que aixecàvem tota mena de restriccions i per tal d'això, d'afavorir, diguéssim, la confiança i que la gent s'animés a comprar. Això es pot traduir amb una mena d'agraïment, diguéssim, dient ja, doncs, aquesta gent m'han fet confiança i jo faré l'estada i faré la despesa o que sigui això que comentàvem, que hi hagi una part d'aquesta reserva que sigui molt previsora i que la decisió de venir o no venir es prengui molt el darrer minut o la darrera setmana. Per tant, tot allò que tenim venut o que hem venut aquests dies d'agost i setembre i fins i tot segona quinzena de juliol ens planteja dubtes. Entenc que no tant les que siguin pels propers dies perquè bé, és això que dèiem, és a dir, quan la compra és per pocs dies, en teoria està més garantit que hi ha la intenció de venir.
Clar, tot això depèn de com evolucioni la pandèmia. De moment no hi ha rastres o símbols que pugui haver cap rebrot, però clar, encara queda tot juliol, no? Tot l'agost.
Sí, queden molts dies, per tant, no sé, tots som nous en aquesta situació, per tant, no ho sabem. En principi hem de pensar que no n'hi haurà cap de rebrot i que, per tant, al revés, que els mercats s'iran tranquil·litzant i iran tenint actuacions més habituals i més normals, però ara mateix no estem en situació, crec, de poder certificar res. Per tant, haurem d'anar veient dia a dia si aquesta evolució de la venda segueix creixent, es va situant en posicions semblants a les de l'any passat, tot i que ja dic que la nostra aspiració és aproximadament si poguéssim arribar a un 70% de la facturació de l'any anterior, tindríem, en aquest segon semestre entendríem que bé, que al final s'han salvat els mobles. Treballar per sota el 50% és pràcticament impossible en termes empresarials i tenim aquest percentatge de gent que sabem que no vindrà del nord d'Europa, de llunyania, perquè bé, també estem parlant de països, els escandinaus, que la incidència ha sigut molt més petita, per tant, la seguretat és quedar-se a casa. Els britànics, perquè encara tenen un pollastre gros i no queda clar, tot el que està intermediat, ells depenen més dels avions, per tant, serà un mercat que farà molta figa aquest any. Estem en una situació d'analitzar l'evolució dia a dia i sense poder avançar gairebé com iran les coses. Haurem de ser sempre, i és habitual, que sempre diem, no es pot dir blat fins que és el sac i ben lligat, i per tant no, els balanços s'han de fer a final d'any, però aquest any més que mai els balanços hem d'esperar a fer-los quan s'hagi transformat aquesta expectativa en resultat.
Sí, exacte, sense fer, vull dir, tot pendent de l'evolució de sanitària, però aquest any la temporada s'allargarà?
Bé, és difícil, perquè l'allargament de la temporada té un punt climatològic, però un punt social, és a dir, hi ha col·legis oberts, hi ha gent que torna a treballar i que, per tant, li és més difícil trobar un forat per escapar-se de 3, 4, 5 o una setmana. Per tant, és difícil tancar-la des d'aquesta perspectiva. Quan nosaltres vam començar a parlar fa 25 anys de la desestacionalització, que no en parlava gaire ningú, la preteníem basar en aquell moment d'eufòria social que tenia Europa, que era que francesos acabaven d'aprovar la jornada de 30 no sé quantes hores, però que significava treballar 4 dies a la setmana i tenir cap de setmana sí, cap de setmana no, cap de setmana llarg. Per tant, tenir 3 dies cada 2 per 3, i això ens feia augurar aquesta situació, que els holandesos havien avançat la jubilació als 58 anys i que, per tant, comptàvem amb uns sèniors molt joves o relativament joves amb un estat físic i amb ganes de viatjar. Bé, tot això es va estroncar, és a dir, aquesta Europa ideal amb 4 dies laborables a la setmana i amb jubilacions als 55 anys que preveiem a finals del 90 o als anys 90, tot això s'ha estroncat i ara estem parlant al revés, d'allargar les jubilacions. Miren, tots aquests efectes que havien d'ajudar a la desestacionalització perquè hi hagués més gent que tingués temps de fer vacances fora dels períodes habituals, això ha retrocedit els últims anys. Per tant, en aquest segment hi ha poques expectatives. I en el segment de la gent que està en edat laboral, doncs ho sabem, no és fàcil fer vacances a qualsevol moment. Hi ha famílies, hi ha nanos que van a l'escola, per tant, la desestacionalització és complexa. No vol dir que si fa un bon octubre, la gent no surti més de cap de setmana que no sortir els octubres anteriors, o que no hi hagi més francesos d'aquest segment sènior, que encara que no siguin tants com ens hauria agradat, però que tenen aquesta tendència a agafar el cotxe i a fer touring i a viatjar, doncs en tinguem més a l'octubre que els octubres passats. Això pot ser, però en qualsevol cas no pot ser de cap manera un percentatge altament significatiu.
Pel que fa a l'oferta, ja estan tots els hotels i restaurants oberts o encara no?
No, encara no. Nosaltres aquest cap de setmana ens situarem un 75% d'establiments oberts.
75, dius, ja?
75, sí. L'1 de juliol, és a dir, els dies següents, o la vigília de Sant Joan i el cap de setmana subsegüent, pràcticament ens situarem en el 100%. Ara mateix només tenim 3 hotels en dubtes de si acabaran obrint o no. Per tant, és un percentatge molt petit. I en l'àmbit dels restaurants no està passant el mateix. La majoria s'estan activant aquests dies, s'estan posant en marxa. Ja en tenim un 40% d'oberts i ens situarem també en aquest 75-80% a partir d'aquest cap de setmana. Per tant, l'oferta torna íntegra o quasi íntegra, i per això necessitem molts clients, perquè el país té molta oferta, està dimensionat per tenir molts públics i molta gent, i quan en falten, doncs, evidentment, toca menys per cap.
Clar, bueno, sí, efectivament, no, és matemàtiques. Doncs veurem aviam, perquè això també té moltes derivades, el fet de l'obertura, tant per l'ocupació dels establiments com les platges. Teniu por que el fet que pugui entrar menys gent a la platja també faci repensar-se l'opció de venir?
Bé, jo crec que els últims anys hem parlat molt de que la platja havia perdut... Continua sent un element clau, per fer vacances a l'estiu, poder anar a mar, poder-se banyar, però jo crec que la clar, ja ha perdut aquell efecte de que era pràcticament l'única activitat en període vacacional al segle XX. La gent ha integrat a les seves vacances doncs, moltes altres motivacions, les del paisatge, les de l'esport, les del lleure, les d'interferir-se o de ficar-se dintre la natura, la gastronomia, la cultura en minúscules, és a dir, que les motivacions de la sortida vacacional ara mateix són moltes. Per tant, l'accés a la platja és important, però jo crec que no és transcendent. Una altra cosa és que les platges estiguin tancades, que les platges estiguin contingentades i que, per tant, no hi pugui haver més gent en un moment determinat del dia. No em sembla que ens hagi d'arrestar gaire, entre altres raons, perquè també serem menys. Per tant, aquest moment punta i de saturació de les platges, crec que el viurem segurament durant uns dies d'agost, però que tampoc serà tan important. Tenim de tot, tenim municipis amb platges molt petites on tot serà una mica més complicat, però també tenim platges immenses com la platja de Pals, com la platja d'Aro, com la platja gran de Palamós, és a dir, que tenim alguns municipis amb platges realment amb superfícies molt grans que poden encabir prou gent.
Doncs a les portes d'aquest pont de Sant Joan ja s'han obert les fronteres interiors de Catalunya que feia ara ja 3 mesos que estaven tancades. Avui és el primer dia en què persones d'altres punts del país es poden desplaçar, sobretot de Barcelona, es poden desplaçar fins a la Costa Brava. Veurem com evoluciona i quina és l'ocupació que hi ha aquestes pròximes setmanes. Martí Sabrià, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I en aquest inici de fase 3, nosaltres ja portem uns quants dies, des de dilluns, però volem fixar-nos com serà el fet d'anar a la platja en diferents punts de casa nostra. Hem parlat de Torroella de Montgrí, hem parlat de Palafrugell, avui parlem de Palamós. Hi haurà cartells informatius, hi haurà vigilants i la Creu Roja serà qui es farà càrrec del socorrisme i de la vigilància aquest any.
Exacte. Després de 8 anys sense fer-ho, la Creu Roja assegurarà aquest estiu el servei de vigilància i socorrisme a les platges palamosines. Començarà el seu servei el 24 de juny, dia de la Festa Major, i l'acabarà el 13 de setembre. Fins al 30 d'agost l'horari serà de les 11 del matí fins a les 19 de la tarda, i al setembre només els caps de setmana. Hi haurà diversos punts de vigilància a totes les platges, amb 12 socorristes en total i una embarcació de suport. La novetat d'aquest any, però, és que de l'1 del juliol al 31 d'agost hi haurà el protocol de mesures de seguretat derivades de la Covid-19 i que consta de 3 punts, uns cartells informatius, la presència de 10 vigilants i la nova normativa de l'ús de les dutxes.
Els cartells ja estan instal·lats, no?
Sí, ja estan a totes les platges del municipi i informen, entre altres coses, de les distàncies que s'han de respectar entre les persones, que són 2 metres, i entre els parasols, que són 4 metres. Per la seva banda, els 10 vigilants hauran de verificar que es compleixen totes les mesures de seguretat establertes a les platges contra la Covid-19. Entre altres coses, recordaran els protocols d'higiene per evitar possibles contagis. Finalment, caldrà utilitzar les dutxes i rentapeus de manera individual o mantenint la distància amb les altres persones. A més, hi haurà l'obligació d'anar calçats a les passarel·les d'accés a les platges.
També volem saber com s'aplica aquesta fase 3 als ports esportius i turístics. Hi ha novetats, hi ha mesures, entre les quals hi ha que es permeten totes les activitats d'esbarjo nàutiques. Pedro.
Doncs entre aquestes mesures hi ha la llibertat de circulació dins la comunitat autònoma i es poden fer, com efectivament dèiem, totes les activitats nàutiques d'esbarjo sense cap limitació més que aquesta normativa de circulació i la distància de seguretat d'1,5 metres i l'ús de mascareta. D'altra banda, també es poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa amb un màxim de 30 persones i reunions amb familiars i amics fins a 20, així com la pesca esportiva i recreativa. En el cas de les motos aquàtiques, només hi pot anar una persona, excepte en el cas que siguin dues persones que convisquin juntes. De moment, es continua impedint l'entrada de vaixells o embarcacions que provenen de l'estranger, tot i que les fronteres s'aixecaran el proper diumenge 21 de juny. També s'obren les instal·lacions esportives a l'aire lliure o tancades i no caldrà cita prèvia, amb un 50% de la seva capacitat màxima permesa i en grups màxims de 20 persones. Dins d'aquests recintes, si hi ha piscines, també es podran obrir.
Els restaurants i cellers de l'Empordà han signat un manifest amb el títol de Maridatge Empordanès per conjurar-se contra la crisi de la Covid-19. Volen ser reconeguts com a destinació de confiança.
El text el van firmar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i els col·lectius La Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet. Aquest document posa de manifest la voluntat de tots els actors de la restauració i dels cellers de la comarca per treballar conjuntament i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en els negocis. Expliquen que la seguretat està garantida i que l'objectiu principal serà la salut, que tenen tots els protocols sanitaris definits i busquen ser reconeguts i distingits com una destinació de confiança. A més, el document també detalla que es comprometen a apostar i promocionar els productes de proximitat com a principals prescriptors. L'acte de presentació d'aquest manifest es va fer ahir al matí a Esportar l'Hotel de Pals i el va llegir l'escriptor Adrià Pujol. Els presidents del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, La Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet, van firmar aquest document en aquest precís esdeveniment.
I vam ser a Ràdio Capital i vam parlar amb els gestors, amb els presidents de La Cuina del Vent, de La Cuina de l'Empordanet i amb el responsable de promoció de la Déu Empordà. De seguida us oferim l'entrevista que vam emetre aquí en directe a Ràdio Capital. Som en directe des de Pals, des d'Esportal Hotel Gastronòmic. En aquest acte que ha organitzat avui la Denominació d'Origen Empordà, La Cuina del Vent i La Cuina de l'Empordanet, un acte que ha unit aquestes tres entitats en una forma de, en una espècie de maridatge, no? Tenim aquí en Carles Xuriguera, el responsable de promoció de la Déu Empordà. Què tal, Carles? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt content, molt content.
Una espècie de maridatge de cuines, no?
Ha sigut una trobada, una germanor entre l'Alt, el Baix Empordà i tota la Déu, tota la Déu vinica pel mig, i ostres, significants d'aquesta manera, trobar-nos, agermanar-nos d'aquesta manera, per mi em sembla molt important, amb aquesta realitat fosca, trista que vivim, que ens ha tocat viure, doncs, com a mínim que surti el nostre esperit, que ens surti una mica de la nostra rebeldia davant tot això i fer-nos veure.
Han participat en aquest acte la Roser Brusoms, presidenta de la Cuina del Vent, de l'Alt Empordà.
Hola, bon dia.
I en Vicenç Fasardo, de la Cuina de l'Empordanet.
Com estem? Tot bé?
Tot bé, tot bé. No sé si era una espècie de conciliació, de reunió. Quin era l'objectiu d'avui, de l'acte d'aquest d'avui?
Conciliació no, vull dir, no estàvem pas emprenyats, vull dir, al contrari.
Però sí que potser la Déu Empordà potser és de les poques entitats que agrupen tot l'Alt i el Baix Empordà, la resta en tot estem dividits.
Déu Empordà és Alt i Baix Empordà, sí. Però és que no estem dividits, al contrari.
Administrativament sí. Administrativament.
Això és un problema dels polítics.
Sí, anava a dir, no. Mira, nosaltres ja fa molts anys que vam engegar la campanya aquesta de sopars maridats i vam convidar en el seu moment La Cuina del Vent. Això et demostra que dividits res, tot el contrari, mirant de fer territori tots junts, que al final, jo soc molt repetitiu i molt avorrit, però si no ens ho creiem nosaltres, vivim en el lloc més bo del món. Jo sempre dic, m'han ofert feines a Barcelona, no he volgut marxar mai d'aquí, i és perquè aquí es viu de puta mare. I quina és la gràcia? Que tens tota aquesta gent de Barcelona que ja s'estan buscant la segona residència aquí per instal·lar-se, perquè són conscients que vivim molt bé, i que tenim un territori que és molt ric amb els personatges que viuen, molt ric amb el vi, molt ric amb el menjar, molt ric amb el paratge. Coi, no ens podem queixar per res.
I a més això coincideix en un moment en què, vaja, això és el tret de sortida de la temporada, perquè la temporada al final comença demà, perquè és quan obriran les fronteres, vaja, les fronteres amb Barcelona, diguem. No del tot, però...
Això és com els protocols de neteja dels restaurants, que fins que no els veus al bo escrit, més val que no facis res perquè te tornen l'elo.
La resposta la tindrem aquesta tarda. Clar, en tot cas, allò, el tret de sortida, com espereu que siguin les pròximes setmanes?
Bueno, jo crec que esperem que hi hagi més gent, més gent, perquè desgraciadament ens ha tocat molts sectors, però el nostre és un dels sectors afectats, i el vitivinícola també, clar, anem de la mà.
Bueno, aquesta gent aviat han de començar a recollir, vull dir que hi hauran de produir, i què fan amb l'estocatge que no han pogut vendre de l'any anterior, no? Vull dir que sembla que no, però s'ha paralitzat el país d'una forma flagrant. Nosaltres, és evident, ja no parlem de com quedem afectats nosaltres, no? Però jo, honestament, miro la part positiva i dic, hi ha unes ganes d'obrir ja i atendre la gent i que la gent vinguin pocs, vinguin molts, ojalà que vinguin molts, però sí, tenim ganes de treballar.
Comenceu a tenir reserves ja per la setmana que ve?
Jo oficialment obro, avui és dimecres, jo obro divendres, i ja veurem, jo sé que tinc moviment els primers dies, però bueno, ja veurem si a partir de Sant Joan la cosa arranca d'una forma més forta.
Seguim amb el diagnòstic.
Nosaltres de Figueres depenem molt de la frontera també, o sigui, el Baix Empordà és més de gent de Barcelona i l'Alt Empordà és més de gent de la frontera. Fins que no obrim la frontera, nosaltres tenim una situació, aviam, difícil, sí. Ja ens arriba algú de Barcelona, però a costa arribarà més. Jo, que sóc de Figueres, fins que no obri el Museu Dalí, ens retarda la temporada. Sí.
Si això és a partir de la setmana que ve, però també imagino que hi haurà un decalatge, no?, entre que s'obre les fronteres i comença a venir gent.
Sí, i el Museu Dalí diu que no obrirà fins al 15 de juliol, o sigui, per la ciutat, no per la costa, per la costa ja és diferent, però per la ciutat ens afecta molt, la veritat.
Però li hem de transmetre a la gent que estem amb ganes de rebre'ls, que estem fent tot el possible perquè se sentin segurs quan vinguin a les nostres cases, i que fem tots els mitjans possibles perquè torni la cosa en aquella sensació de fa pre 13 de març. Vull dir, nosaltres volem rebre la gent com han vingut sempre, evidentment amb les mesures que ens han que hem d'implementar i hem de fer molt més estrictes, però en el fons moltes vegades la gent et diu, què, serà molt complicat ara això? I dius, no, bàsicament posar un dispensador de gel hidroalcohòlic, vull dir, no ha canviat tant, desinfectar les taules quan la gent més o menys s'aixequi, no, la cosa no està tan complexa, però bueno, lo important és quan aquesta gent
arribi, taules potser o no?
Bueno, sí. En algun cas molt més espaiats, algun comensal de menys, però bueno, ara tenim tot lo possible per poder explicar el nostre producte amb més tranquil·litat en el que s'asseu a la taula, i això sigui el vi, sigui el menjar, sigui el paratge, sigui el territori en si o les seves persones, és molt fàcil, perquè ara tindrem més temps que mai.
Doncs veurem si és així. Gràcies a tots tres per ser avui en directe aquí a Ràdio Capital, i molts ànims a la temporada.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies. Merci. Merci.
Seguim en directe a Ràdio Capital quan són les 8:42 minuts del matí, explicant que Calonge ofereix 500 euros als empresaris o autònoms que contractin una persona a l'atur. Atenció a aquesta novetat que ens arriba des de Calonge i que ens explica la Sandrine Bosnet.
Exacte, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoní destinarà 36.600 euros al programa d'ocupació d'estets d'oficis, la qual cosa permetrà la contractació de com a mínim 19 persones aturades del municipi. Aquesta iniciativa forma part del pla de xoc per fer front a la crisi econòmica i laboral provocada per la Covid-19. Amb aquest programa, les empreses autònoms rebran ajudes de 500 euros mensuals per cada persona aturada contractada, sempre que estigui empadronada al municipi. Podran rebre fins a dues ajudes amb una duració màxima de 3 mesos. Els ajuts es concediran per ordre de petició i fins a esgotar els fons destinats a aquesta partida. Les demandes que no es puguin atendre quedaran en llista d'espera i s'atendran si hi ha una ampliació de recursos per part de l'Ajuntament.
I encara a Calonge podrien perdre dues de les quatre línies de P3 que tenen les seves escoles, això en el curs 2022-2023. Ara mateix tenen 71 nens al padró, i a banda de la baixa natalitat també és un problema el fet que molts nens i nenes vagin a l'escola fora de la població cada any.
Exacte, segons ha explicat el regidor de l'Ajuntament, Josep Avellí, a Ràdio Capital, si segueixen marxant els alumnes amb el percentatge percentatge que ho fan fins ara tindrien problemes en aquest sentit perquè, a més, la natalitat és la que és i, per tant, venint d'una base, ja diguem-ne, baixa, si, a més, els hi marxen alumnes, doncs cada vegada veuran que probablement hauran de tancar algunes línies de P3. Per això ha explicat que des de l'Ajuntament han de promoure que els nens i nenes es quedin i ho han de fer entre l'equip de govern i tots els partits polítics per potenciar els centres educatius.
No podem escoltar el tall, tenia entès que aquí teníem un tall de veu. De fet, es volen adherir a la xarxa de ciutats educadores.
Sí, ho van proposar, però finalment no ha estat possible i això farà més difícil encara tirar endavant alguns projectes que volien fer per les escoles. Avellí, però, ha dit que ells no deixaran de treballar per millorar l'ensenyament al municipi i, tot i així, sí que és veritat que des de l'àrea d'ensenyament només poden actuar pel que fa al manteniment dels edificis i ajudar a incentivar la creació de projectes. Però al final això queda més aviat en mans de les escoles.
Però qui ens ha de marcar més amb quins projectes volen treballar són les escoles. Un dels projectes que es volen engegar són projectes de robòtica. Totes les escoles dels municipis del nostre entorn ja porten anys treballant i aquí no s'havia engegat res.
L'Ajuntament ha assegurat que treballarà per fer més visibles les escoles, potenciar-les, tenir-les en bones condicions i, sobretot, incentivar a que es facin projectes.
I el que arrenca ja és la Festa Major de Palamós. Es posa en marxa aquesta setmana amb tots els actes previs a les jornades centrals de la festa, que enguany ve marcada per les mesures de seguretat necessàries per la Covid-19. Demà comença el primer cap de setmana de festes amb una programació d'activitats culturals i lúdiques, sobretot pel jovent del municipi. Es durarà a terme a l'Arbreda i s'obriran demà divendres, a partir de les 10 de la nit, amb cinema a l'aire lliure, amb la projecció de la pel·lícula La La Land. Com seguiran, Eugènia?
Doncs dissabte 20 de juny serà el torn pel teatre amb l'espectacle Impro-Show a càrrec de la companyia Planeta. Es tracta d'una proposta teatral on els actors improvisen a partir de les peticions i idees del públic, fent així un espectacle irrepetible, sempre en clau d'humor. El diumenge 21 de juny tindrà lloc el concert Ja Veus, amb una vintena de joves talents, tant de Palamós com de Calonge. L'any passat, l'àrea de joventut ja va iniciar el projecte anomenat Música i Punt, on a través d'un càsting a joves locals es va fer un concert en directe, i aquest any el càsting s'ha fet online durant el confinament i el projecte ha crescut unint-se a l'espai J Band de Calonge i donant també pas als Ja Veus, que permetrà fusionar cantants juvenils de tots dos municipis. Les jornades festives centrals es realitzaran del 23 al 26 de juny amb el pregó, concerts, espectacles infantils o activitats musicals itinerants.
I ja podem aconseguir les entrades pels actes programats a l'Arbreda, no?
Sí, només es podrà accedir mitjançant entrada, que serà totalment gratuïta i que permetrà a l'organització tenir un control de l'aforament màxim per tot el tema de les mesures de seguretat de la Covid-19. Les entrades ja es poden adquirir a lagorga.cat o també al 972-602-330.
Aquest any, això sí, no hi haurà fira d'atraccions.
És una decisió que s'ha hagut de prendre per la situació de l'estat d'alarma i les mesures per combatre el Covid-19, però sí que permet garantir al col·lectiu dels firàries poder realitzar la seva activitat durant la Festa Major de l'any 2021, prorrogant, doncs, un any aquest acord. Totes les activitats incloses en el programa de Festa Major es podran seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Palamós i mitjançant les retransmissions en l'streaming que es farà d'aquests actes, amb l'objectiu que tothom en pugui gaudir, tenint en compte que l'espai de l'Arbreda, l'aforament serà limitat i no tothom hi podrà accedir-hi.
Però les activitats de la Festa Major de Palamós 2020 també incorporen propostes online.
Del 19 al 26 de juny, per exemple, es durà a terme el concurs de cuina juvenil, que consisteix a elaborar un plat o postre inspirat en la Festa Major de Palamós. Del 19 al 26 de juny també l'entitat Ateneu de Palamós organitzarà un concurs per les seves xarxes socials amb preguntes sobre Palamós per descobrir curiositats del municipi. I també a partir del 19 de juny el Servei Arxiu Municipal de Palamós publicarà en el seu web un recull de 230 fotografies del fons municipal enregistrades entre l'any 39 i 40 i les quals podran mostrar la devastació del municipi després de la Guerra Civil, situant aquests indrets amb imatges actuals. Del 15 al 29 de juny també l'Associació Atlètica de Palamós proposarà la tradicional marxa mar i muntanya. Vinculat a la Festa Major es durà a terme un concurs de decoració dels balcons que premiarà els més ben decorats amb un val de 250 euros per gastar als comerços de Palamós. I finalment, totes les activitats festives es tancaran el dia 27 de juny amb un concert de gospel a les 8 del vespre a l'Arbreda, a càrrec de la formació Palamós Gospel Choir.
Doncs aquestes són les novetats d'aquesta fira d'aquesta Festa Major de Palamós, que comença ja, més bona notícia, i també amb totes les mesures de seguretat necessàries. Les 8 i 49 minuts, de seguida tornem, parlem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Sabies que a Pals hi ha un petit saló de bellesa especialitzat en tractaments tanino, color i talls? És la perruqueria unisex d'Espentina't. Ens trobaràs al carrer Font 28 de Pals. Posa't a les nostres mans i t'aconsellarem quin pentinat t'afavoreix més i quins són els tractaments més adequats pels teus cabells. Truca'ns al 972 972 199 o al 657 646 062. Obrim amb totes les mesures de seguretat necessàries per a tindrà't amb totes les garanties i el millor servei.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Sabies que a Pals hi ha un petit saló de bellesa especialitzat en tractaments tanino, color i talls? És la perruqueria unisex d'Espentina't. Ens trobaràs al carrer Font 28 de Pals. Posa't a les nostres mans i t'aconsellarem quin pentinat t'afavoreix més i quins són els tractaments més adequats pels teus cabells. Truca'ns al 972 972 199 o al 657 646 062. Obrim amb totes les mesures de seguretat necessàries per a tindre't amb totes les garanties i el millor servei.
He de portar el cotxe al mecànic i la veritat és que avui en dia costa molt trobar un lloc de confiança que siguin professionals i que et resolguin tot el que necessites. Per sort, des que em van recomanar BM Motors, no he hagut de buscar enlloc més. Fan planxa, pintura i mecànica de cotxes i motos. Però no només això, també s'atreveixen amb clàssics, camions o tractors. Si no t'ho arreglen ells, no podrà ningú. Jo ja marxo cap a BM Motors, al polígon industrial del Pal. 9-17, a Ullà.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Vuit i 52 minuts. Ja el tenim aquí, l'Ignasi Arbat. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, bueno. Amb pluja, però bé. Amb ganes avui.
Molt bé. A veure, estrenes d'aquesta setmana a plataformes. No tinc els trailers, això ja t'ho he de dir. Va, els comentem. Val. I ja està.
Comencem directes.
Una primera d'Amazon.
Sí, Amazon Prime estrenen aquest divendres la pel·lícula 7500, que està protagonitzada per el Joseph Gordon-Levitt, i és una pel·li, un thriller d'acció, de producció alemanya, curiosament, i en aquest cas forma part d'aquest gènere de persona tancada en un espai reduït i tota la pel·lícula gira al voltant d'això. En aquesta ocasió es tracta del copilot d'un avió que ha estat segrestat per uns terroristes i ell és l'únic negociador que hi ha durant aquest atac. Aleshores, els terroristes amenacen en matar passatgers si no el deixen entrar a la cabina. Aleshores, ell farà tot el possible per mantenir en vida als passatgers i al mateix temps aconseguir que els terroristes no entrin a la cabina. Intenta mantenir l'atenció sobre aquesta situació durant una hora i mitja de pel·lícula.
Val, molt bé. I té bona pinta o no?
Sí, té bona pinta. Té un 63 a Rotten Tomatoes. Bueno, no és molt, però em sembla una pel·lícula interessant, si més no. I amb l'actor principal crec que Gordon Levitt és un bon actor. Jo li donaria una oportunitat.
Molt bé, a Amazon, eh?
Sí, Amazon Prime, molt a partir de demà, dia 19.
I un altre, Movistar, com es diu?
Daniel no és real. Oh. No sé si t'hauria de preguntar
jo
tu,
soc.
Dani.
Jo ho soc.
ets la teva personalitat.
Sí.
Bé, això s'estrena dilluns a Movistar Plus.
Uh-huh.
I es tracta d'una de les pel·lícules que es va estrenar al passat Festival de Sitges i una de les que se'n va parlar més. Més que res perquè és una cinta bastant pertorbadora i està protagonitzada pel Mike Robbins, que és el fill del Tim Robbins, i el Patrick Schwarzenegger, que és el fill d'Arnold Schwarzenegger. I en aquest cas interpreten a la mateixa persona, dues cares de la mateixa moneda. És una persona que és esquizofrènica, la pel·lícula ens parla de l'esquizofrènia, però en lloc de fer una pel·lícula psicològica ho porta al terreny del terror. I el que fa servir el director, l'Adam Regis Mortimer, és utilitzar recursos típics del cinema de terror per explicar-nos aquesta història d'una malaltia mental. El Miles Robbins va guanyar el premi al millor actor en el Festival de Sitges, precisament. La veritat, bastant merescut perquè ho fa molt bé. I els presenten amb un noi tímid, introvertit, sembla bona persona, però de cop i volta un dia emergeix en ell una altra personalitat, que no deixa de ser la del seu amic imaginari d'infantesa, que diguéssim havia enterrat a dins seu, que pren el cos de Patrick Schwarzenegger, i començarà, en principi, a ajudar-lo. És a dir, farà que es mostri més segur d'ell mateix, té problemes de relació, sobretot amb les noies, doncs això ho veurem com ho supera, però la naturalesa psicòpata d'aquest Daniel començarà a prendre el control. Bé, està bé la pel·lícula, és un bon experiment i val la pena veure-la. I tots dos actors estan molt bé.
Molt bé. També havíem de comentar un fet. Bueno, n'hem parlat aquesta setmana del tancament del cinema Rinco, que és molt mala notícia, certament. Avui havia llegit a Ràdio Palamós que l'Ajuntament vol intentar mediar perquè hi torni el cinema, i de fet vull dir, els mateixos gestors ens deien l'altre dia que és complicat que ells hi tornin, però que a veure si alguna altra empresa s'hi pot fer càrrec, però clar, trobar una empresa que es vulgui fer càrrec d'un cinema és més que complicat en aquests moments.
Sí, realment les coses no pinten molt bé. És a dir, ja hem vist les últimes setmanes com s'han endarrerit les estrenes importants i al final també arriba en una època d'estiu, que sembla ser que la gent té més ganes doncs, de sortir a la platja que no pas d'entrar-se en un cinema, i que esperaran la majoria fins que no hi hagi una estrena potent, que ja hem vist que la primera és Tenet. De fet, Mulan, que era pel·lícula de Disney, que també s'havia d'estrenar per aquelles dates, s'ha filtrat per internet. No sabem, per tant, què acabarà passant amb aquesta pel·lícula, si Disney l'acabarà estrenant en cinemes o no, tinguent en compte que hi ha hagut una filtració aquesta setmana d'una còpia pirata i que queda més d'un mes per estrenar-la sense que Disney hagi començat cap campanya comercial. De fet, els cinemes de Los Angeles i d'aquí, si vols, anirem amb l'altra cosa, no?
Sí.
S'ha allargat els Oscars 2 mesos. És a dir,
quan s'havien de fer?
S'havien de fer a finals de febrer i ara es faran a finals d'abril, el 25 d'abril.
Mhm.
El que passa que, clar, la situació a Los Angeles no és bona, allà hi ha hagut un pic molt alt,
sí.
I les autoritats, a més, preveuen que hi hagi rebrots a final d'any. Per tant, la cosa no pinta molt bé. Ja hi havia hagut una primera intentona dels Oscars de que les pel·lícules que s'estrenessin en format digital, siguin plataformes o vídeo en demanda, si és que tenien programada una estrena cinematogràfica en cinemes, poguessin optar als Oscars, però bé, per tal de no pressionar a les productores d'estrenar abans del 31 de desembre, ha donat aquesta pròrroga de 2 mesos, per tant s'allarga el fet de poder presentar Oscars a estrenar abans del 28 de febrer del 2021. Veurem com acaba tot això. L'incertesa, novament, és present en el món del cinema. I, és clar, això també lliga amb el que dèiem ara, el tancament de la Rinco o tancament de moltes sales de Xina. De fet, Xina havia d'obrir els cinemes ja, i pel rebrot que hi ha hagut a Pequín, tot això doncs, no passarà. S'han tancat novament els cinemes. També s'està dient molts cinemes de la Xina que no tornaran ja a obrir portes. És també una notícia molt dolenta, perquè Xina és el segon mercat internacional més gran en quant a recaptació. I a casa nostra doncs, també estem veient coses com... Bé, ja dius, bueno, també li podríem perdonar el lloguer 2 mesos i tenir total, si no han tingut ingressos.
Doncs sí, doncs mira, aquesta és la gran incògnita, que és el que volen fer-ne amb el cinema Rinco. Doncs, sí. Ignasi, acabem així. Gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana.
Vinga, una forta abraçada, adéu, igualment, adéu.
Segons per arribar a les 9, no corris, no cal, que allarguem un segon si cal. Albert, la previsió del temps.
Doncs un estat de cel força ennuvolat, de fet cobert a hores d'ara al Baix Empordà, i amb pluja que ja comença a arribar. De moment, pluja feble, intermitent, algun ruixat de més intensitat es pot escapar.